e che mi piace tanto 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 tanto.
5 minuts i seran 4:45 de la tarda d'aquest dilluns 10 de juliol del 2006 amb una calor d'aquelles que t'avala. Ja tenim campió del Mundial 2006. Itàlia.
Li piace, el campió.
Li piace, no? Itàlia s'ha proclamat...
Els espaguetis, finalment.
Sí, els espaguetis han triomfat. Parlem del formatge. Parlem del formatge, tot i que n'hi ha. Quines coses que té la vida, eh? Tothom plorava. Uns d'alegria, els altres una mica més tristos. En fi, tothom plora, no?
Perquè és bo, home, exterioritzar el que sents. Home,
que s'abracin, no? Plorant que s'abracin, doctora.
I que s'abracin, home. Eh? Escolta, tanta contenció, de tantes emocions. Al final, és clar, és de plorar. Sí. Ara... És millor plorar de felicitat, fill meu, perquè l'altre també, pobres.
D'aquí 4 dies, vaja, d'aquí 4 anys ja hi haurà un altre oportunitat de seguir plorant o de seguir rient.
Sud-àfrica serà la nova seu del proper Mundial, el 2010. Abans hi haurà l'Eurocopa 2008, organitzada per Àustria i Suïssa, i participaran 16 seleccions, dues les anfitriones ja estan seleccionades, mentre que les altres 14 places s'han de començar a disputar a finals del 2006. Mari Devano, si panxavano.
Divendres passat teníem aquí l'Òscar Fernández i ara li tornem a tenir. Òscar, bona tarda, com estàs?
Bona tarda.
Com ho vas veure, això? Estava tan cantat, no? No,
no, no, no, era una final a priori i després es va veure durant el partit molt igualada, amb dues seleccions que jo crec que s'havien merescut estar a la final, que van jugar, jo crec que en la primera part va ser una mica superior a Itàlia, a la segona part em va semblar que França era superior, a la pròrroga potser França, fins que van expulsar Zidane, havia fet més mèrits, però al final els penals Itàlia es van dur... Uh-huh. Jo crec que merescudament, tot i que les dues seleccions podien tenir arguments per mereixer el títol, però jo crec que Itàlia merescuda campiona.
L'Òscar Fernández, el nostre company del Tot Gira, serà amb nosaltres aquests minuts, però ara volarem.
Ara ens traslladem cap a Nàpols i París per saber com van viure els seguidors de cada una de les seleccions la final. Parlem amb l'Eduard Rubió i la Maria Rovira.
Doncs som l'Eduard i la Maria. Eduard, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Bé, bé, molt bé.
I la Maria Rovira a París. Maria, què tal?
Què tal? Bona tarda.
Com va la ressaca a Itàlia, Eduard?
Bueno, o sigui, és un país en festa aquest, després d'una nit al carrer, es pot dir pràcticament fins a l'alba, avui tornen a celebrar a Roma perquè venen els jugadors en la Copa, i es pot dir que, vull dir, hi ha una alegria constant i una manifestació única. Realment és una festa històrica.
I a París, Maria, com s'ha entomat la derrota?
Bé, hem de dir dues parts. Ahir, per exemple, la derrota, quan va acabar el partit, el que va ser més impressionant és que va ser un silenci total. Uh-huh. Els bars plens de gom a gom, els estadis també amb les pantalles gegants, però en el final del partit va ser un silenci, va ser espectacular. Tot i això, ahir va anar també molta gent als Camps Elisis, milers de persones, no per celebrar res, sinó per reunir-se en aquest lloc emblemàtic i també per donar una mica doncs, de moral i suport a l'equip. Però, de fet, avui hem de dir que, malgrat la derrota i que els jugadors no han fet la desfilada que estava prevista pels Camps Elisis, sí que sortiran en el balcó de l'hotel Crillon a la plaça de la Concord. Uh-huh. I la veritat és que s'hi ha plegat moltíssima gent, o sigui que malgrat tot la gent continua estant al costat de l'equip dels Blues,
al costat de la selecció. I a Itàlia hi ha festa grossa aquest vespre. De fet, hem d'agrair a l'Eduard Rubió que és ja en el seu primer dia de vacances que ens hagi volgut atendre i estar amb nosaltres, perquè no ets a Roma, però la festa s'ha estès per tot el país, no, Eduard?
Sí, efectivament, estic més a prop de Nàpols que de Roma, a mig camí, en un lloc on anava a estiuejar l'emperador de Tiberi, caram, precisament. I, bueno, jo voldria destacar aquestes paraules que va dir el president de la nació, Giorgio Napolitano, que estava precisament a París ahir, no? Va dir, diu, Itàlia ha conquistat una victòria que dona un sentit d'orgull i d'identitat nacional. Són sentiments fonamentals per tenir en peus aquest país nostre que hi ha, on hi ha tants problemes. I vull dir, és una frase que dona el sentit d'aquesta victòria. És una victòria que necessitava Itàlia. Necessitava perquè és un país que està en crisi una mica, no sé, podríem dir moral, no? Després també hi ha tot aquesta, el calciòpoli, que és aquesta crisi dins del futbol italià, i que es dona la paradoxa de que aquests campions del món, que jugaven ahir, recordem, 8 jugadors entre els francesos i els espanyols i els italians, jugaven 8 jugadors de la Juventus, n'hi ha 13 sobre els 23 de la selecció nacional italiana, 13 que podrien passar a segona divisió. O sigui, com diuen aquí, de l'estelle al estable, és a dir, dels estels als estables, perquè podrien passar d'una victòria de ser els campions del món a la millor defensa, perquè potser això és, també s'ha de destacar, la defensa millor del món, podria passar a segona divisió per aquesta crisi dels clubs que van fer la calciòpoli, no? O sigui, aquest escàndol de arreglar els partits amb els àrbitres, que és una cosa que es decidirà, està per decidir-se aquesta setmana, no? Aquesta sentència.
Això, Eduard, si no hi ha amnistia, no? Perquè s'havia especulat hores prèvies, finalment no n'hi haurà, no?
Ahir va estar molt clar també el president Prodi, que va dir diu, mira, hem guanyat per un pal de Trezeguet que el vam posar als pals, no? Va anar al pal i no va entrar al gol. Per centímetres, hem perdut per centímetres. Diu, però igual que jo, vaig guanyar per 25.000 vots al Berlusconi. Diu, però que és una victòria justa, perquè realment van jugar els dos molt bé. Diu, però que hi hagi una amnistia, ni parlar-ne, no? D'això no. Això no es farà, diu, perquè el país té necessitat de neteja. És una victòria que ens va molt bé des del punt de vista moral, però també hi ha la necessitat de fer una neteja en general en el món de l'esport.
Maria, a França hi ha hagut també lectura política del fet que França hagi arribat tan amunt?
Sí, de fet ara anava a dir que, com comentava l'Eduard, aquí sí. França també es necessitava molt moralment aquesta victòria. És un país on també últimament hi ha moltes crisis, hi ha hagut la crisi del contracte de primera feina, les banlies al novembre, crisis de govern, i llavors era aquí França també aquesta victòria, possible victòria, era també un orgull per remuntar, i que s'havia fet molt el paral·lelisme a nivell polític, de dir, doncs, a l'equip de França, que havia començat potser una mica més fluix, havia anat remuntant, havia arribat fins al final, i la gent estava com molt orgullosa del seu equip, i a nivell, doncs, de país, no? També aquesta victòria moral que es necessitava, i clar, es va esfondrar molt, i a part, doncs, sobretot amb el tema del Zidane, no? que per exemple, el dissabte totes les portades dels diaris l'havien com fins i tot entronitzat i deificat, no? El tenien a dalt de tot, els seguidors, era el crit unànime a tots els partits, i clar, ahir quan va passar, doncs, el cop de cap al jugador italià, doncs aquí la gent va quedar primer muts, tots també, i la veritat és que molts seguidors reconeixien, doncs, que els havia decebut una mica l'actuació de Zidane, no? Que el tenien tan i tan amunt.
Jo aquest cop de cap, precisament el pit del Materazzi, va sortir, no va sortir aquí a Itàlia, va sortir al cap d'un minut o dos minuts, perquè no sabia exactament el que havia passat. Quan la gent ho va veure, el públic ho va veure, tothom va dir, oh! O sigui, ningú s'esperava que el rei Zidane pogués arribar en aquest sentit, no? Però hi ha, vull dir, aquest raptus de Zidane aquí a Itàlia va sorprendre moltíssim, i algun diari també destaca això, diu, del rei del camp a delinqüent de la banlieue. És a dir, o sigui, ningú podia esperar que un rei, perquè havia dominat el partit i havia anat creixent en tot aquest campionat, pogués arribar en aquesta cosa. Ja et dic, va sorprendre moltíssim. I després també destacar la qüestió dels penaltis, no? Itàlia havia perdut molts partits, moltes finals, i precisament en França, el 98 i els europeus dels 2000, per penaltis, i ha sigut com una revenja. Aquest cop han sigut molt freds els jugadors i han fet els gols necessaris, no?
Per cert, que Zidane no és la primera vegada que li passa, perquè el Mundial 98, que França va guanyar i que organitzava a més França, a la primera fase ja va donar un cop de cap a un rival, a un jugador d'Aràbia Saudita, també va tenir una sanció de 4 partits, i per exemple, quan el va fitxar el Madrid, els primers partits de la Lliga de Campions no els podia jugar perquè estava complint una sanció, perquè en els últims partits de la Lliga de Campions amb la Juventus també va agredir a un jugador del Deportivo de la Coruña i també li van imposar una sanció dura. És a dir, que és un magnífic jugador, això no hi ha cap mena de dubte, però de vegades té aquests rampells que perd una mica els nervis dins del terreny de joc i no és la primera vegada que li passa.
Sí, i aquí, si em permets, també has estat curiós perquè la premsa en principi doncs havia criticat déu-n'hi-do avui el gest de Zidane, però fins i tot ara a la televisió han fet una recopilació de totes aquestes altres doncs, sortides de Zidane i després aquesta tarda també s'estaven fent tertúlies ja analitzant una mica doncs, el gest de Zidane, el perquè molts oients trucant i com
perquè
ho dèiem, amb una mica de decepció.
Perquè se sap què li va dir? O...
Com a mínim aquí no ha arribat, no sé si a París se sap
a París s'especula que li va dir com terrorista o alguna cosa relacionada amb terrorista. Però,
sí, perquè aquí s'havia especulat amb això, que feia referència als seus orígens. Ja sabem que Zidane és fill d'algerians i que, per tant, li podia haver dit alguna cosa referent doncs, al seu passat d'Algeria, als seus familiars o alguna cosa semblant.
Sí, també,
als seus
també s'especula amb alguna cosa relacionada amb els seus familiars o sobre terrorisme. En tot cas, aquí el que s'està especulant i s'està dient una mica de que fins a quin abast podia tenir el que li va dir l'altre jugador com perquè provoqués aquesta reacció. No?
A mi Materazzi, precisament el Materazzi és una persona que ha tingut molts problemes també, és un jugador no molt volgut perquè és també molt provocador, sempre molts cops l'han expulsat del camp també per la seva actuació que entra sempre amb molta violència. És també una persona una mica... Li agafen a vegades aquests raptos, tipus Zidane, i bé, ha jugat molt bé, o sigui, inesperadament, perquè estava una mica pensat en jugar... Estava a la banqueta, no?
Net no ha jugat, perquè bé que va insultar amb un altre. Això no és criticable.
No ha jugat gens net, Materazzi, no ha jugat gens net, i després, el que passa que ha jugat molt bé perquè un defensa, marcar dos gols, ser el màxim golejador de l'equip, un defensa que precisament era un reserva perquè era Nesta el que era el titular, doncs això ha sorprès moltíssim, però que és una persona que és mig delinqüent, el Materazzi segur, o sigui, i els tatuatges que porta també, vull dir, és una mica una persona una mica violenta, no? Això ho sé perquè, vull dir, moltes vegades ha estat castigat i penalitzat per això, no?
Sigui com sigui, aquest vespre gran festa a Itàlia amb la rebuda dels jugadors de la selecció, no?
Efectivament, sí. Vull dir, serà una continuació de la festa i, bueno, vull dir, Itàlia ningú s'ho esperava, però és un equip que ja és el quart mundial que guanya, vull dir, després de Brasil, vull dir, ells ja es creuen, també aquí hi ha aquesta cosa de que es creuen una mica superiors, no? Havien estat molt criticats precisament per tot això que deia de Calciopoli al començament, però han anat creixent i en els moments pitjors Itàlia és un equip que sempre li ha passat una mica com en l'últim campionat també que va guanyar. En aquests moments d'agonia al començament, però després hi ha aquest sacrifici heroic i al final vencen, no? Diu només una anècdota que estava llegint i m'ha fet gràcia. Avui Bagne Cavallo, que és una petita població que hi ha al sud d'Itàlia, havia una senyora que no ha dormit precisament pel seu nom, perquè es deia Itàlia Franja. I els periodistes anaven darrere d'ella totalment per
retratar-la, no?
Itàlia de nom, Franja, que vol dir França, de cognom.
Per tant, que el tema Zidane, dic que avui per sorpresa la FIFA a les 10 del matí ha anunciat el nom del millor jugador escollit pels periodistes i ha estat Zinedine Zidane, que tothom es pensava que amb el cop de cap que va donar i que el va suposar l'expulsió no l'escollirien. L'explicació és que els periodistes van votar abans de la final i segurament per això doncs Zidane ha estat escollit com a millor jugador. Ha guanyat per 30 vots de diferència a Fabio Cannavaro, que és el capità de la selecció italiana. Jo crec que si haguessin votat després de la final, Cannavaro hagués estat escollit millor jugador, perquè l'expulsió hagués marcat molt les votacions.
Cannavaro, precisament, voldria dir una última coseta també. Cannavaro és el capità de l'equip. Ell ha sigut també, crec que un revulsiu d'Itàlia, un més dels que hi ha hagut al final per guanyar, ha estat Pesotto. Pesotto és aquest noi que ha acabat aquest any de jugar en la Juventus, aquest defensa, que ha hagut aquest intent de suïcidi, que està morint, però ara sembla que estigui recuperant. Tot l'equip, al veure que hi havia un company que està molt malament, i alguns tres jugadors abans de començar els Mundials van anar a veure'l, jo crec que això també ha sigut un revulsiu perquè els ha animat a guanyar.
Mm-hmm. Doncs moltes gràcies a Eduard Rubió, que vagin bé les vacances, gràcies també a la Maria Rovira a París, gràcies doncs a Itàlia i gràcies França. Bona tarda.
Bona tarda.
Adéu, bona tarda. Per seguir parlant de com es va viure la final d'ahir d'Itàlia i França, tenim alguns convidats que viuen aquí a Catalunya, però que són precisament francesos i italians. D'una banda, per França, tenim el Pierre Marquès, que és creatiu publicitari, i de l'altra, el Daviano Neri i el Joel Plasota, responsables del restaurant Il Buono Amici.
Doncs bona tarda, bonsoir, bona sera,
bon
pomeriggio, seria directament. Hem de felicitar els amics italians. Com van veure la final? Com vau seguir el partit, Joel?
Bueno, hemos sufrido bastante, porque como hemos comentado antes, los dos equipos tenían posibilidades de ganar. Quizá la primera parte nosotros hemos hecho un poquito más. Me ha gustado mucho más Italia. En el segundo tiempo no cabe duda que Francia ha desarrollado un fútbol más preciso y más bonito, pero bueno, nosotros tampoco nos hemos quedado ahí mirando, ¿no? por eso digo, ha sido un partido sufrido hasta el final.
Con muchas palpitaciones
y sí, para nada acabó en los penaltis, ¿no?
Joel, trobes que és just aquesta final, el resultat? Pierre.
Crec que hem viscut el mateix partit, també, no? Amb molta intensitat i bueno, a nosaltres ens ha sortit malament.
Què vas pensar quan vas veure el Zidane donant aquell cop de cap?
Bueno, també coneixem la personalitat que té el Zidane, no? Amb molt caràcter i sempre... Crec que quan també jugava a Itàlia també ha passat coses d'aquestes, no? I bueno, és un jugador amb molt caràcter, un geni, però bueno...
Que el vas viure el partit a casa, amb amics?
No,
us
amb
vau
amics, al barri de Gràcia.
Al barri de Gràcia, us vau reunir uns quants francesos.
Sí, també catalans i libanesos, i molta gent. Sí.
I, Daviano, vas veure el partit al restaurant o com va anar això?
No, el restaurant estava tancat, però jo he preferit veure'l en casa, perquè estava molt nerviós, No podia estar amb amics perquè m'hauria excitat molt. Prefereixo estar en casa amb la meva dona, així, per poc l'arrencava una cama, però molt bé.
Caram, pobra dona. Joel, i tu et vas reunir amb altres amics italians? O...
Sí, estábamos en el barrio de Gracia, en un bar, con otros amigos.
Bueno, en otro bar, con otros amigos.
En otro bar, este es Barcelona, al final, ¿no?
Però al final hi va haver una explosió italiana de la ciutat, no?
A Canaletes, a la plaça Catalunya, em sembla que com si hagués estat un triomf del Barça, poc menys, no?
Bueno, no tanto, però sí que me ha gustado. Hubo un momento que se gritaba Barcelona es italiana. Quizá por una hora, en este noche fantástica, lo ha sido, ¿no?
Pierre, tu senties que després d'un inici de Mundial en què tothom mirava França com un partit gairebé de jubilats, s'havia retrobat el confort i era tocar?
Sí, crec que han posat bastant el nivell que havia tingut el 98, no? Però, bueno, la final jo no volia arribar als penaltis.
No. Dius, caram, ostres, tant de temps jugant, no? I al final...
Ja.
És injust, que una Copa del Món es decideixi en els penals, perquè...
Ja. I a més, amb el primer cop de cap de Zidane...
L'oportunitat que hi va haver a la pròrroga i que Buffon, el porter italià, va aconseguir treure la pilota.
I després d'això... sabent el que ha passat, no?
És que els francesos estaven molt mal acostumats, perquè França havia jugat 5 finals i les 5 les havia guanyat. 2 d'Eurocopa, 1 de Mundial i 2 de Copa Confederacions. Per tant, és la primera vegada que arriben a una final i perden. No estaven acostumats. Els italians sí que havien tingut de tot una mica. Havien guanyat i havien perdut, per tant...
Però tenen una certa regularitat, no? Em sembla que és cada 12 anys.
Arriben a la final cada 12 anys. Unes a les guanyen, per exemple, el 82 van guanyar...
Una sí, una no.
Sí, de moment sí. El 82 van guanyar, el 94 van perdre els penals, precisament contra el Brasil, i ara el 2000 2006 els hi ha tocat guanyar.
Bueno, pero también nunca ganamos a Francia, así que igual no tenemos que esperar otros 12 años ahora, ¿no?
Escolta, ara pensant en lo que ahir també va haver el Nadal Federer, no? Sí. Que va durar també una quanta estona, potser ara m'ha fet pensar que seria millor que també anessin jugant fins que perdessin, no? Aquells pobres de tennis, jo me'n recordo McEnroe, Borg, aquests, que duraven infinit.
Sí. Abans
perquè els penals és veritat que donen una mica de frustració, tant sí. Si guanyes com si perds.
És una fórmula més televisiva, això dels penals. Ah. Abans d'inventar-se la fórmula dels penals, hi havia un partit de desempat, és a dir, s'acabava el partit amb empat i el dia següent es tornava a començar de zero, 90 minuts més, a veure qui guanya. Però això era poc televisiu, a més, avui estarien jugant un altre cop la final, això suposa un dia més, noves entrades, per tant, era molt embolic. I llavors, en l'època...
Más infartos.
Llavors, en l'època de la televisió, doncs es va escollir una fórmula més ràpida, més emocionant, més televisiva, i es va inventar això dels penals, que jo crec que és injust, però vaja.
Uh-huh. I creieu això que deien els nostres corresponsals, que la victòria és també gairebé necessària en clau anímica per tot el país, tant per Itàlia com hauria sigut per França?
Hombre, ganar el Mundial no hace daño. Esto está clarísimo. Es verdad que mi país, Italia, ahora está pasando una época bastante mediocre, digamos así. Y también en el campo del fútbol se dice que el calcio ha sido quitado desde la gente, del pueblo, ¿no? Y esta quizá es la mejor manera para devolvérselo. Uh-huh. Y bueno, después claro que hoy en día el fútbol no es solo fútbol, ¿no? Se dice así. Por eso se habla de identidad, de patriotismo... Y también de este entusiasmo que van saliendo en toda la gente. Y bueno, claro que ahora, por todo lo que ha pasado con Mongiopoli y el Calciopoli, espero que no hagan el fallo tan grande de no ir adelante con la justicia, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué sentiu cuando es diu, ostres, han jugat a la italiana, ¿no? Ostres...
Aquí hay mucho prejuicio. Hago solo un ejemplo. Cuando se habla de Italia, se habla siempre de suerte. Si me dan del afortunado, yo no seré seguro que no soy yo el que rechaza la fortuna. Porque ser afortunado no es algo malo, ¿no? No es una... me gusta serlo, digamos. Pero es también verdad, como decían los romanos, que... fortuna audaces iuvat, ¿no? Que la fortuna ayuda a los audaces, así que hay que buscarla. Y después se habla siempre de fortuna, pero cuando pregunto por Pirlo, todos me dicen que es fantástico. Pregunto por Gattuso, es fantástico. Cannavaro, increíble. Buffon, el mejor. Y digo, entonces... quizá no és solo fortuna, no?
La selecció italiana d'aquest any ha trencat una mica aquest... és a dir, sí que hi ha hagut alguns partits, ahir mateix, per exemple, a la segona part van jugar molt tancats i defensant-se, però hi ha hagut partits, la pròrroga, per exemple, contra Alemanya, allò no era catenaccio, allò era futbol ben jugat, d'atac, i a més amb dos seleccions que buscaven l'atac. És a dir, que ha demostrat que pot jugar d'una manera o d'una altra, i a més hi ha hagut estones en què hi havia, des de Iaquinta, Toni, Totti, Del Piero, són de Pirlo, 5 jugadors dels considerats de toc, de qualitat, és a dir, que no és una Itàlia només defensiva, mm-hmm. com altres vegades sí que ha estat.
I França, això que dèiem també, en clau política, necessitava el triomf?
Bueno, crec que una victòria d'una Copa del Món sí que pot canviar l'ànim de la gent, però la política del país no crec.
quin era el teu jugador favorit d'aquest Mundial?
Bueno, el primer era el Ronaldinho, però... l'hem fotut fora nosaltres. Ha passat a Zidane.
Descarà amb Zidane. Dèiem que hi ha una altra persona que segur que va seguir el partit, el va veure en clau catalana i francesa. És Joan Domènech, cosí del seleccionador francès Raymond Domènech. Joan, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estem?
Bé, eh?
Com ho vas viure, tu?
Bueno, pues sí, ho vaig viure allà amb els amics i tal. Uh-huh. Bé, vull dir, va ser un partit bastant competit, crec, i que la primera part possiblement va ser d'Itàlia i la segona de França. Uh-huh. Jo crec que per joc i tal, França mereixia més, però bueno, quan s'arriba als penals pot passar qualsevol cosa.
Uh-huh. En Joan, com dèiem, és cosí del Raymond Domènech i a més fas d'observador de jugadors per l'Adam. Has pogut parlar amb ton cosí o...?
No, perquè té el telèfon desconnectat de moment.
Yeah.
Té tot, suposo que demà sí, ja.
Demà ja hi haurà possibilitat de parlar amb ell, no?
Sí, suposo que sí.
Creia molt en els astres, no? O creu molt en els astres, no? Si hem llegit cròniques, crec que s'hi porta una capsa de mistos amb una americana, uns mistos màgics... Mm?
Se n'ha parlat molt de Raimon Domènech en tots els aspectes. Al principi era molt criticat, a França ha estat supercriticat abans de la Copa del Món i en la primera fase, i s'ha dit que si els jugadors jugaven una mica per lliure i no li feien gaire cas, que si feia les convocatòries només fixant-se en l'astrologia, que si no tenia bona relació amb els seus jugadors, jo crec que entra poc i massa, eh? No crec jo que un entrenador que no tingui bon rotllo, que només es fixi en l'astrologia, etc., no arriba a una final de Copa del Món. Vaja, crec jo.
És molt supersticiós, ton cosí, Joan?
Bueno, pues la veritat és que no ho sé. El que sí que és veritat que, bueno, té... com a afició el tema de l'astrologia, però bueno, crec que entra poc i massa. Vull dir, una cosa és que tingui l'afició aquesta, altra cosa que es fixi exactament això que diuen, no? Que passa que la premsa, crec que en aquest cas, pues, sempre parla una mica més del compte.
Yeah. Tu ets aficionat també a l'astrologia o...?
No.
No fa servir.
No.
No et guies amb la carta astral per fer la teva feina, no?
No.
Teniu relació? Us veieu sovint? Encara passa alguna vegada per Rubí o...?
Sí, bueno. Suposo que ara passarà per les vacances també per aquí. Uh-huh. I bueno, sí. Quan ve, doncs veiem. Alguna vegada que també he anat cap allà i tal. Hi ha bona relació.
Tu no tens clar què és el que es van dir Zidane i Materazzi, no?
No, però bueno, m'ho imagino. A veure, el Zidane, jo crec que durant tot el partit va ser sumès a un marcatge tal de físic i amb l'aspecte ja, inclús de, suposo, de paraules. Hi ha un moment que les persones que han jugat a futbol, pues, ja sé que estàs contra tres, no? Antes de fer qualsevol reacció aquesta, però hi arriba un moment que ja no s'aguanta i ell va reaccionar així i tal. I, sí.
Uh-huh. Trist també, no?, com a final d'una carrera.
Sí, bueno, però vull dir que és que jugar contra els italians és molt difícil. Molt difícil amb tot el que hi ha darrere. Vull dir, part de futbol, pues, les jugades picaresques que tenen... a veure, per exemple, la segona part, pues, a Itàlia pràcticament és que ja semblava que anava a cop penal, no? I ja, no sé, va ser l'expectació al 100%. Uh-huh. Vull dir, diuen, no, és que contra Alemanya tal, sí, però va ser, cada partit és una història diferent. Però realment, Itàlia sempre, generalment, vamos, sempre juga a veure-les venir i ahir també, no.
Hi ha algun jugador que et quedaries, que t'enduries cap al Barça? N'hi ha algun que, no, Òscar, que sembla que aquell defensa...
De França, sí, Thuram. De fet, agradava Zambrota, era el primer objectiu del... És italià, no és de la selecció francesa, però era el primer objectiu del Barça. Sembla ser que està més a prop del Madrid ara que Capello en serà l'entrenador, però Thuram és el jugador francès que més sona per venir al Barça, ja veurem.
Uh-huh. Joan, tu qui portaries?
Home, jo, des de l'agú, un creient no va poder ser, no?, l'Enri. Uh-huh. A l'Enri jo crec que, sí, marca bastant la diferència, avui per avui. Uh-huh. Però bueno, hi ha altres jugadors que també... Parlant de la selecció francesa, eh?
Sí.
Sí, per exemple, hi ha un defensa que m'encanta molt, que és el Sagnol, que juga amb el Bayern Múnich, que és un xicot que, sí, puja, o sigui, quan puja l'atac, que substitueix amb un atacant molt perillós, és molt contundent en defensa.
I va acabar estregat, però, no? Al final.
Sí, clar, vull dir, és que va anar al 200%, bueno, com ell tot.
Treia el fetge.
Sí, vull dir que...
Sí. Joan, doncs moltes gràcies, enhorabona també per aquest lloc, per la part que li toca al teu cosí, el Raimon, i quan vingui estiuejar entre nosaltres segur que serà ben rebut i ben tractat. Gràcies.
Vale, gràcies.
Bona tarda.
Bona tarda.
9-3-2-0-7-4-7-4. Ja preveieu vosaltres que el partit de la final del Mundial el guanyaria Itàlia. Hi havia alguna cosa que us ho feia pensar? Farem una petita pausa publicitària i a veure si som a temps de passar alguna trucada als nostres oients que ens diguin com van viure aquesta final del Mundial 2006, que ja comença a ser història.
Cada tarda a Catalunya Ràdio, Xavier Grasset penja un somriure a la teva vida. De 4 a 7.
9-3-2-0-7-4-7-4. Anàveu amb Itàlia, anàveu amb França. Sabíeu que el resultat seria aquest? Per cert, li hem de preguntar al Davian Oneri si farà algun plat amb algun nom, espaguetis canabar o espaguetis mundiales. Perquè ell, el Buono i Amici, dedica algun plat a personatges de l'espectacle, de la comunicació, Daviano?
Lo intentaré, haré i tortellini tricolori. Sí, bianco, rosso e verde.
Doncs els tortellini seran a la carta del seu plat.
En honor a jugadors de la selecció italiana.
I no sé si en Pierre, no? O si faria alguna campanya publicitària dedicada...
Sí, bueno, un paté de tet o un cap de... un paté de cap.
Un paté de cap. Dedicat a Zidane. Toniu!
Quan vaig veure aquell cop de cap, sí, me vaig recordar d'un altre autor o un altre personatge d'enguany, de Rossinyol.
De Rossinyol, sí, que també és l'any Rossinyol.
Sí, perquè el Rossinyol sabeu que també sabia fer jocs de mans. I un dia va anar a una festa i es veu que la mestressa li deia: "Faig-hi un joc de mans, senyor Santiago", i aquell: "No, que ara no és l'hora". I vinga a insistir la mestressa, diu: "Bueno, doncs si tant insisteix", diu, "que té un rellotge", diu, "sí, el del meu marit, un rellotge d'or i brillant", diu, "que té un martell", diu, "sí, a veure", i un mocador, i el posen damunt de la taula i tots mirant allí, i agafa el martell macau, bum, fot un cop al rellotge, diu, "ara es tapa amb el mantell", diu, "cot", diu, "ara no me'n recordo com segueix aquest joc de mans", diu, "ara no ho sé", diu,
"no sé, no sé refer el rellotge, no sé reconstruir,
no va haver rellotge, tot, doncs igual hi va passar el Zidane, va fotre un cop de cap, però encara no hi va haver manera d'arreglar-ho, so, no, ja no se'n van recordar com s'arreglava això".
Gràcies, Antonio.
Bueno,
adéu-siau.
Adéu-siau.
Sí, Antonio.
Aquest cop de cap segurament té un efecte negatiu com a imatge del futbol.
Sí,
brutal,
i de la carrera d'un jugador com Zidane, que ens ha deixat imatges magnífiques, jugades espectaculars, gols, i que en canvi ens deixa un parell o tres d'imatges d'aquestes, i l'última imatge que tindrem sobre un terreny de joc de Zidane és amb aquest cop de cap, que a més és que és un cop de cap contundentíssim, sí, és a dir, jo crec que és una de les expulsions més clares que hi ha hagut en els últims anys, no té cap mena de coartada, perquè per molt que l'insultessin, jo crec que d'insults i de guerra psicològica en els partits de futbol n'hi ha a tots els partits, entre tots els defenses i tots els davanters, i un home com ell, amb la seva edat, acostumat a jugar finals, a guanyar títols, és que no en cap al cap com va perdre els nervis en aquell moment, a més a la pròrroga, deixant el seu equip amb 10, és dificilíssim d'entendre.
Joel, la Gazeta de l'Esport que diu, non è vero? O...
Tutto vero.
Si non è vero, ben trovato.
Tot és veritat,
el que ha passat.
Els jugadors d'Itàlia que han reivindicat el calcio, perquè estava molt, molt criticat als despatxos, i al final han demostrat que sobre la gespa és molt més net que no pas als despatxos. Això ja ho sabíem, però hem tingut la demostració.
Habéis oído las críticas alemanas, ¿no?
Sí.
Así le habíamos podido demostrar que...
Que todas las...
Han dicho muchas tonterías y muchas... Sin muchas tonterías, porque no nos merecíamos lo que hicieron o cómo nos pusieron, que todos los jugadores eran mafiosos y todo esto, no es justo esto. Y no se pueden poner contra los jugadores, no tiene nada que ver lo que han dicho con el deporte.
Doncs moltes gràcies al Pierre Marqués, creatiu publicitari francès afincat a Barcelona, al Daviano Neri, responsable del restaurant Buono Amici, i un dels seus Buono Amici, el Joel Pazziato. Moltes gràcies a l'Òscar Fernández, evidentment.
A mi no em felicita, no m'agraeix.
Perquè jo no et veig de fora, clar.
Clar.
Veig tot gira, per tant, ets d'aquí. Gràcies a tots quatre, tornem després de les notícies de les 5. Gràcies.